Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? El desenvolupament de les noves tecnologies i amb elles el de les xarxes socials ha transformat la nostra societat. Les dues formen part d'un progrés social indiscutible, però són també una font d'amenaces i perills importants a tenir en compte. L'educació financera avança a ritme molt lent i creure que aquestes matèries es poden anar aprenent sobre la marxa sense un compromís ferm per part de l'administració, els docents i les famílies és una afirmació tan temerària com falsa. Avui és el dia de l'educació financera, que compleix per cert 10 anys a Europa, i ens ho recorden i ens animen també a reflexionar sobre com millorar-la. Si a més entre les nostres responsabilitats està la d'educar la nostra família o els joves a les aules, l'obligació de fer-ho correctament ens converteix també en un imperatiu. L'escassa educació financera dels joves i, per què no dir-ho, també de la gran majoria dels adults, és un brou de cultiu molt fèrtil, però amb estafes financeres i danys econòmics importants. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a aquestes hores volem saber quin temps ens espera demà dimarts. Atenció, perquè el front acabarà d'escombrar el centre i a l'est de Catalunya entre aquesta matinada i l'inici del matí de demà dimarts. Una bona part del dia serà de glans clarianes, tot i que poden reactivar-se alguns xàfecs de tarda al nord-est i al Pirineu. La temperatura baixarà clarament, tret del litoral. I dimecres estarem pendents d'una nova pertorbació. I sortim ara a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora veiem aturades més o menys habituals a les vies més properes a Barcelona. Ens situem a les 58 amb cues entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. També cues a la C33 des de Montcada fins al nus de la Trinitat. A la C17, aturades a Parets del Vallès, en uns 32 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. Trànsit més còmode, més fluid, als accessos del Baix Llobregat. De fet, només veiem circulació intensa amb retencions a l'A2, a la sortida de Barcelona, a l'alçada de Cornellà, com dèiem, en sentit Martorell, i problemes habituals a les dues rondes, a la ronda de dalt, cues en sentit Trinitat, entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi, i a la ronda litoral també veiem trams d'aturades en sentit Trinitat, a la zona portuària i més endavant a la zona de Bon Pastor. De moment això és tot, Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I com dèiem abans, avui és el Dia Mundial de l'Educació Financera i al llarg del dia a COPE Catalunya i Andorra ens hem fet moltes preguntes i hem tingut moltes respostes. No et perdis la conversa que mantindrem ara amb la companya Yolanda Bernal sobre tot allò que ens han explicat avui a la COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Coches días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Espanya suspèn en educació financera. De fet, estem a la cua d'Europa, segons l'últim informe PISA. Només 4 de cada 10 estudiants sabria com interpretar una factura o una nòmina. La majoria no sap què és el rendiment d'una inversió, un tipus d'interès o un tipus de canvi. Això passa, segons diuen els experts, perquè no hi ha una educació financera a les escoles i això pot condicionar decisions futures. Els joves no arriben prou preparats a la vida adulta per afrontar els reptes financers. Doncs mentre l'educació financera no sigui obligatòria en el currículum escolar, afortunadament sí que hi ha iniciatives com són els tallers que organitza l'Institut d'Estudis Financers en diferents escoles i instituts. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el Jordi Martínez és el director d'un d'aquests tallers i destaca precisament la importància d'aquesta educació financera en el nostre dia a dia. I per què ens pot servir? Doncs des de fer servir l'aplicació d'un banc, a tenir els coneixements mínims per fer doncs, una transacció o algun tipus d'inversió. Es tracta, com diu el Jordi Martínez, de prendre les millors decisions i evitar caure en riscos o fraus.
És important doncs, tenir molta informació, molta educació financera, entre altres coses per això, no només per això, sinó també per prendre millors decisions financeres, per entendre els riscos, però en la part del frau, ho dic perquè estem parlant també d'això de la digitalització, doncs ens ajuda a no caure en ell, no?
Amb una mica més d'educació financera, molts joves, per exemple, no haurien invertit en criptomonedes, com s'ha instat a les xarxes socials d'alguns influencers. Amb més informació, sempre el risc és menor i les decisions que es prenen són millors. El Jordi Martínez, professor de l'Institut d'Estudis Financers, reconeix que s'ha avançat molt, però encara hi ha marge de millora.
Que si mirem 10 anys enrere, s'està fent molt. O sigui, cada vegada hi ha més iniciatives, cada vegada més, també més consciència de la societat de la importància de tenir aquesta educació financera, també perquè hem patit algunes crisis, no? I doncs quan hi ha una crisi, doncs primer estalviem una miqueta més i després ens informem una miqueta més dels riscos, una miqueta, tenim més interès per aprendre sobre finances personals. I això és important que així sigui, no? Tot i això, no és suficient.
Encara hi ha feina a fer, com diu el Jordi Martínez, però afortunadament sí que hi ha joves interessats en saber com administrar i invertir els seus diners i que ja han participat en algun d'aquests tallers que organitza l'Institut d'Estudis Financers.
Exacte, és el cas del Pol i de l'Arcadi, que són alumnes de l'Escola Sagrat Cor de Sarrià. Estan fent una assignatura sobre la creació d'una empresa, de fet és el que volen fer en un futur, i van considerar doncs, que tenir coneixements en educació financera els aniria molt bé. I què és el que més els ha interessat? Això és el que diu l'Arcadi.
Jo, més que res, em va sobtar el tema del fons d'emergència. Més que la gent no és conscient de lo important que pot arribar a ser si es fa bé això, perquè mai saps els imprevistos que pots tindre i no està de més tindre un fons d'emergència per accedir a aquestes coses.
Volen crear en el futur una empresa de l'àmbit tecnològic. A favor tenen que els seus pares es dediquen també a l'àmbit empresarial, ja parlen d'economia a casa i alguns termes doncs ja els hi sonaven familiars. Primera aplicació pràctica del taller, doncs a casa, l'economia familiar.
S'ha de saber administrar ja més amb aquesta edat o quan ets més gran, perquè jo, per exemple, després d'aquest taller, doncs vaig arribar a casa i els vaig dir, bueno, doncs pares, si no us fa res, doncs va, comentem tots els gastos, tot el que hi ha a casa, i a veure si hi ha alguna manera, doncs, també, doncs, de fer retallar gastos o el que sigui. Més o menys interessar-te una mica també el que tens a casa. Mm.
Tant el Pol com l'Arcadi tenen clar que els tallers d'educació financera són molt útils i els recomanen a altres joves que vulguin tenir coneixements bàsics d'economia.
Són coses, doncs, que està molt bé saber-les i sobretot si vols entrar en un món de sector empresarial.
Sí, no, i està bé que també que t'ho expliquin abans de, bueno, de la gent que vol entrar al món laboral i abans de tindre ingressos constants, doncs està bé abans que t'expliquin una mica com funciona tot això perquè no et donis, pues, un cop i no sàpigues, sí, exacte, i no sàpigues administrar-te els teus ingressos. Mm.
Doncs com estem explicant, molts experts defensen incloure una assignatura d'aquest tipus a les escoles i n'hi ha també que diuen que és una bona forma de començar aquesta educació donant una paga als nens o als joves perquè l'administrin i siguin conscients, doncs, del que costen les coses.
Algunes de les preguntes que podem tenir són si els hem de donar una paga, a partir de quina edat, quan els hem de donar, si ha de ser una quantitat fixa o no, si hem de fomentar l'estalvi, etc. És probable que aquestes preguntes no tinguin una resposta concreta, però en tot cas són qüestions importants a analitzar en el moment de proposar qualsevol sistema de pagament als fills. Atenció, perquè avui escoltem el Max, té 14 anys, i volem saber per què vol una paga.
Ara me fio amb el col·le, és molta feina, tot un rotllo, i doncs a la vida necessito equilibrar-ho i per això una paga per jo poder comprar-me coses que a mi m'agradin i equilibrar aquesta balança.
I quants diners voldries a pagar?
M'agradaria el màxim possible de diners, però com crec que ho trobo una mica difícil, sempre es va negociant fins arribar a un acord. 30 euros estaria divino.
Isabel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que coneixes el Max, no?
Sí, sí, el conec. És el meu fill.
El teu fill. Diu que amb 30 euros estaria content, eh?
Sí, contentíssim. Sí, sí, estaria contentíssim.
Tu també, imagino, no? Si que...
Jo també, sí. Jo també, sí.
Escolta'm, ets de la idea de que s'ha de començar a donar una paga als nens a partir d'una certa edat? Hi ha molts pares que donen a partir dels 6 o dels 8 anys. Tu estàs d'acord?
No, jo gens ni mica. No estic gens d'acord. D'entrada, crec que amb els fills donar-los una paga no té cabuda, no té sentit, no té sentit. A més, què els hi dones? A 30 euros? A 30 euros, si calcules que un dia se'n va amb 14 anys, 15, que farà, un dia se'n va al cinema amb els amics, entre l'entrada, que es paguen les palometes i poca cosa més, ja se'ls en van 20 euros.
Efectivament. Vull dir,
a partir d'aquí, què els hi tindríem que donar? Els hi tindríem que donar el doble o més del doble. Tal com està avui en dia la vida, no els hi arriba per res. Vull dir, és que en el fons ens gastem més de 30 euros amb els nanos.
Home, clar, perquè a més el dia a dia també els hi has de comprar la roba, els estudis, tot el material escolar, etc. No?
Exacte. I després una altra cosa, em fa molta gràcia quan diu el Max per comprar-me el que a mi em vingui de gust, és a dir, amb què s'ho gastaria ell. Si té una paga i s'ho pot gastar amb allò que amb ell li ve de gust, doncs s'ho gastaria, doncs, amb coses que a mi no em farien cap gràcia. Doncs temes plays, i que és, en el fons és en el que ell està pensant.
Efectivament.
Llavors, no, a mi no m'entra al cap. No és cosa que jo, vaja, no estic totalment en contra.
Saps si el seu entorn, el col·le, els seus companys tenen paga?
No, els amics d'ell no. Els amics d'ell no. Com a molt, cosa que jo també estic en aquests moments ja portant, ho estic fent, els hi fem una targeta de prepago, d'aquestes de prepagament, val? Perquè moltes vegades ens trobem que quan arriben a casa, a lo millor ens diuen, aquesta tarda he quedat amb fulanito i anem a tal lloc, em pots donar diners? I nosaltres, com que també siguem realistes, no tenim mai diners a casa perquè sempre anem amb targeta,
sí.
Doncs sempre ens trobem que en aquell moment ens avisa just en el moment que no tenim diners efectiu. Uh-huh. Llavors, aquestes targetes de prepagament et permet posar, ingressar-li en aquell moment el que tu creus perquè pugui anar allà on ells han decidit anar, però evidentment controlat. O sigui, la targeta la tinc jo i quan surt li dono la targeta, però
I,
ja està.
I amb aquesta opció, Isabel, es queda content el Max o no?
Home, ell voldria diners per jugar. Clar, és que ell quan demana que vol una paga, sap que si va al cinema anirà. Ell el que vol és aconseguir pues, tenir uns diners per poder ell distribuir-se i poder-s'ho gastar amb coses pues, que a mi no m'agraden, o sigui, com són els jocs i aquestes coses. Llavors, clar, no és factible que ells tinguin, en el meu cas, no és factible que ell tingui una paga de 30 euros perquè deixarà de sortir amb els amics per comprar-se coses que a mi no m'avenen de gust.
Sí, sí, t'entenc.
Clar, i jo el que vull és que ell aquests diners els utilitzi per sortir amb els amics, per socialitzar, no per quedar-se a casa tancat a l'habitació i anar gastant 30 euros així per les buenas de 5 en 5 i de 10 en 10.
I no t'ha dit mai allò de no, això ho estalviaré, dona-m'ho, que m'ho guardo?
Sí, t'ho diuen. Ho diuen, però no és el cas, no és el cas.
Bueno, parles en plural. Tu tens la filla, a la Mar, que la coneixem molt bé, tens sí. a la Mar i tens el Max. Sí. Amb la Mar veu fer el mateix? Ella és més gran. Veu fer el mateix sistema?
Vam fer el mateix sistema, val? El que passa que la Mar a nosaltres no ens demanava una paga.
Ah.
Val? Ella ja estava contenta com funcionàvem. El que sí que és veritat que a l'època de la Mar no existia el tema de...
Les targetes.
D'entrada, em sap greu dir-ho perquè hi ha moltes nenes que els encanta jugar, ¿vale? A la Play i aquestes coses, però la Mar no era aficionada a això. Llavors, què passa? Que amb la Mar, pel fet de ser nena, que no li agradava jugar a videojocs ni coses aquestes, no tenia la necessitat de tenir diners per gastar en coses que a mi li vinguessin de gust, com aquestes coses que nosaltres normalment no volem que consumeixin tant, no? I, en canvi, pues, el fet de demanar-te per sortir amb les amigues o per comprar-se un llibre o per comprar-se música, doncs era una cosa que tampoc nosaltres ens molestava. Llavors, clar, no va necessitar una paga. En el cas d'en Max, necessita una paga perquè necessita poder fer allò que amb ell li ve de gust, que clar. A mi, en aquest cas, no és el que jo crec
necessari. Isabel, entre tu i jo, ara que la Mar treballa, sí. El Max li demana algun tipus de préstec o li diu Mar, és que vull això, deixa-m'ho, ja t'ho pagaré... què? Això
constant,
què?
Constantment.
Ah, sí?
Constantment, sí, sí, sí. Si no m'ho aconsegueix amb mi, doncs llavors va cap a ser germana.
I ella sempre cau, no? I li diu que sí.
Bueno, no pensis, No pensis. La Mar és molt estalviadora
sí.
i encara que ella es compra moltes coses i tal,
sí.
però la Mar sempre ha mirat molt la pela, que dic jo.
Molt bé.
I que el Max vulgui gastar-se diners en jocs... No, més que en jocs, no, sinó un cop ja tenen el joc, necessiten diners per anar passant
sí, sí,
aquest
sí.
joc.
Sí, sí,
i això és de 5 en 5, de 7, de 10 en 10... Val? Que és diferent quan et demanen un joc. Mira, un joc, val 40 euros.
Clar.
A lo millor dius, mira, per Nadal, per l'aniversari, o te'l compro. Però és perquè després gasten diners dintre del joc.
Sí, sí,
I llavors,
sí, sí.
Això a la Mar, doncs, tampoc li sembla bé.
Ja.
La veritat és que no. I bueno, per això vol una paga, ell.
Clar. Podem dir que la Mar seria la paga extra però extraordinària, que li dona sota mà, que ningú d'això. Ells tenen el seu conveni, no?
El seu conveni, sí.
Però imagino que l'exemple de la Mar serveix molt bé pel Max perquè vegi que no hi ha diferències i que el fet de ser un nen o nena tant és, sinó que els diners, si necessites, es compra i en qualsevol moment, doncs, vosaltres no dieu que no, si teniu els calés per poder comprar-ho, cap problema, però per tenir calés no cal, ja arribarà el moment, no?
No, i a més que jo, això de tenir-los que donar una paga, amb per què? Amb quin sentit?
No, cap.
Se'ls té que pagar amb ells.
A tu et donaven alguna cosa, Isabel, de petita?
Mai.
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 Ah.
Mai. Tenia amigues que sí, però era molt diferent. Amb poc diner feies molta coseta.
I tant, ens compraven quatre...
I no teníem totes aquestes, com a molt sortíem del col·le i anàvem a comprar quatre xutxeries.
M'has tret la paraula de la boca, perquè anàvem a comprar quatre xutxeries, anàvem a la plaça del poble o de la ciutat on sigui, i passàvem tota la tarda.
Clar, exacte, però és que ara no. Ara, ell diu 30 euros, però 30 euros, i calculem realment el que ens arribem a gastar amb nanos de 15 anys,
que
van anar amb els amics, i ara això, i ara allò. 30 euros no els arriben i vamos.
Bueno, escolta'm, Isabel, ha estat un plaer parlar amb tu. Em sembla perfecte el teu pensament. Segurament molts oïdors que ara mateix t'estan escoltant estan dient que sí amb el cap, que què fan els nens amb una paga, i dius, quina paga? Sí. Doncs t'agraeixo molt que estiguis amb nosaltres i res, controlarem a la mare, per si fa alguna paga extra més avallada de lo normal, ja li donarem el toque, no et preocupis, Isabel.
Moltes gràcies a tu.
Un petó molt gran, salutacions al Max.
Una abraçada. Merci, gràcies.
A tu, adéu, gràcies.
Hola, ¿n'has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si quieres adelgazar y no sabes por dónde empezar, prueba ya hoy el plan 1, 2, 3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad, frustración. Bueno, pásate al plan 1, 2, 3 para bajar de peso y volumen, porque es fácil, es sano, es efectivo. Y tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo en tres semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí. El plan 1, 2, 3 nos permite eliminar el exceso de grasa 3 veces más rápido que solo haciendo dieta o matándonos en el gimnasio. Con el plan adelgazas, estilizas tu figura, activas el metabolismo, te quitas la celulitis, la barriguita, bajas de peso y además es drenante porque te deshinchas, ¿eh? Y al bajar de peso, pues los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión los regulamos. Y, claro, y aliviamos también ese dolor de espalda, rodillas, articulaciones, porque el plan es muy efectivo, sin efecto rebote, te permite perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y como tú has dicho, Cruz, en solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, y lo mejor de todo es que sigues comiendo, que no son batidos. Es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento, ¿eh? Que os quede claro, no es un medicamento y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo vas a adelgazar, sino que también te quita la ansiedad, el hambre, va a acelerar tu metabolismo, lo que favorece esa quema de grasa localizada. Y repito, en tres semanas, de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de contorno de cintura o barriga. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña en un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también en un vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos. Mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos el control de peso con las cápsulas captagrasas, las quemagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa y el resultado de estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame. El teléfono es fácil. 650 51 52-53, porque hoy todos los oyentes de COPE que llamen ahora van a tener de regalo con el plan las tres infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo esta faja, cinturón, efecto sauna, reductora de barriga, moldeadora de cintura, quemagrasas y además que nos alivia muchísimo el dolor de espalda, cervicales, lumbares y ciática. Una auténtica maravilla. Y sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3. ¿Cómo? Llamándome ahora. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario, claro. Y hoy, pues esta sensacional oferta que te explicaba Enriqueta, las tres infusiones más la faja reductora y efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Y es que lo que vamos a alucinar, Enriqueta, es cuando miremos la báscula.
Claro que sí, pero es que ya te puedes subir a partir del segundo día que ya empiezas a ver los resultados a nivel de peso y a nivel de volumen. Así que llámame, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, que te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío. Y repetimos el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adeu, adeu.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, las 7 de la tarde, 25 minutos. En La Linterna de COPE tengo un mensaje de los amigos de Línea Directa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa vas a proteger tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @ExpósitoCope y @LinternaCope o en nuestro Facebook La Linterna.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotras nos encargamos con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos.
Ningú està preparat per perdre un fill i molts cops, quan tenim algú proper que ha hagut de passar per aquesta situació, no sabem com actuar fins al punt que es converteix en un tema tabú. No anomenem el seu nom, no parlem del tema i fins i tot potser no arribem a ser capaços de donar suport a la família. Una estrella fugaz aborda tot això a través d'un documental en què Ignasi Guerrero fa un viatge emocional sobre la vida i la mort del seu fill Pep, que només va viure 4 mesos i va morir a la UCI de Sant Joan de Déu l'any 2014. Un documental que explica la història, com dèiem, del Pep, com ho va viure la seva família, el personal sanitari i la resta de famílies acampades a la UCI pensant que un dia més era un dia menys. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Sí, la vida del Pep no va tenir gaires dies, però els seus dies van estar plens de vida i ara, gràcies al seu pare, aquesta història arriba a les pantalles. El documental aborda de manera íntima i personal el món de les UCI neonatals i el dol perinatal a través de testimonis de diverses famílies que han viscut aquest dolorós i silenciós procés. Ignasi Guerrero explica com va començar tot i el que l'ha impulsat a fer aquest documental.
El motor és una conversa que vaig tenir amb un pare a l'UCI. Mm-hmm. Quan nosaltres estàvem a l'UCI amb el Pep, fa ara ja 10 anys, el pare de l'Èlia, una nena que va morir, per desgràcia, amb 10 dies de vida i després de 8 operacions, el dia abans de morir, el seu pare em va dir: jo no sabia que això existia, que existia la possibilitat que nasqués un fill malalt. Són nens que no veiem als parcs, a les pel·lícules, i a mi em va sobtar moltíssim. Jo ja coneixia l'enfermetat perquè havia tingut un germà amb paràlisi cerebral i jo ja havia conviscut amb l'enfermetat, no? Però em va sobtar molt i em va fer pensar. I anys després de la mort del Pep, seguia tenint al cap aquesta frase. Jo no sabia que això existia.
De fet, amb aquest documental, l'Ignasi convida a reflexionar sobre el tabú social que envolta la mort d'un fill durant els primers dies de vida i sobre la incomprensió que enfronten molts pares i mares durant el dol. Explica que quan el seu fill va morir, moltes persones properes van optar pel silenci i encara avui alguns eviten anomenar-lo com si mai hagués existit. Aquest tipus d'activitats, assegura, no només fan més difícil el procés de dol, sinó que també incrementa la sensació de soledat. Ara, ell mateix és el que vol que es conegui la seva història.
Mira, el Pep va morir, per desgràcia, d'una cardiopatia amb 4 mesos. Era un bebè que ja sabíem durant l'embaràs que tenia alguns problemes al cor, a més de tenir síndrome de Down, i a poc a poc es va anar complicant. Sempre amb l'esperança, no? Sempre havia com una sortida possible, sempre havia una solució que volien provar els metges, però a poc es van anar complicant i al final la conjunció de coses, no, va fer que el seu cos no fos compatible amb la vida. Mira, va ser just un any. El mateix dia que feia un any que ens vam assabentar que l'Àgata, la meva dona, estava esperant el bebè, doncs just un any després va morir el Pep.
El documental ha rebut un reconeixement internacional rellevant, ha estat presentat a diversos festivals, rebent fins i tot premis, i va ser premiat també amb el premi a la millor pel·lícula documental. El doctor Fèlix Castillo és cap de la unitat de neonatals a l'Hospital de la Vall d'Hebron i explica que hi ha dos tipus de pacients molt diferenciats a les UCI neonatals.
El que és a terme, el nen nascut a terme, però que té una malaltia greu, i el nen prematur, que neix abans de temps, no? Tots dos necessiten el mateix. Les UCIs neonatals han de ser com l'úter matern, ha d'haver-hi silenci, ha d'haver-hi poc estrès lumínic, ha d'haver-hi pues, un ambient molt, molt, molt tranquil i molt suau.
Un dels canvis pel que fa a anys enrere és que ara el pare i la mare poden estar a les 24 hores del dia a les UCI amb el nadó. Ells són els que ho pateixen en gran mesura, però també els germans, si és que en tenen.
El recolzament que fan les infermeres, les auxiliars i nosaltres mateixos també, els metges, les secretàries, les dones de la neteja, els secretaris, tots recolzem aquestes famílies que pateixen. Però pateixen les famílies directes, pare i mare, però també els avis, germans, etc. El nen que està ingressat té germans, de vegades. I llavors els fem ingressar, els fem visitar el seu germà, perquè se'ls vagi pues, aquest neguit que tenen de el meu germà no està a casa, què li passa al meu germà?
Un projecte, doncs, en el que ajuden tant els nadons com també els altres infants de la família.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Ver un atardecer en la playa? Te renta.
Pasar con tus hijos la tarde te renta. Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos, pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Quina llàstima llançar-ho, si està com nou. Quantes vegades devem haver dit o bé sentit aquesta frase? Segurament és una frase que ha sonat a la major part de les llars de Catalunya, per no dir a totes. I avui en volem parlar de reciclatge i què fer amb aquelles coses que pensem quina llàstima llançar-les. Què podem fer i com donar-li una segona oportunitat, una segona vida? Avui volem parlar amb el David Martínez Reventós, que és tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, que han dut a terme o estan duent a terme un programa d'intercanvi d'objectes en perfecte estat, i es diu Com Nou. David Martínez, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda a vosaltres per invitar-nos a participar precisament en aquest espai.
És un plaer. Escolta'm, aquesta frase de quina llàstima llançar-ho, que si està com nou, això quantes vegades ho hem escoltat, David?
Moltíssimes. I precisament aquest projecte, que al final és un centre de reutilització de residus, és per trencar aquesta fal·làcia, no? Que és, ho porto a la deixalleria, perquè vull remarcar que és un programa que s'emmarca en un contracte, que és el de gestió i explotació de deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en el qual detectaven que hi ha molts residus que es porten a aquesta deixalleria, sí, que com un calaix de sastre, no? La mentalitat o la consciència de la població és que tots aquests residus que es porten se'n van directament a l'abocador.
Uh-huh.
Això ens perjudica molt. Eh?
I tant.
I a partir d'aquí nosaltres diem, no, hi ha alguns, no tots, que poden tenir una segona vida, poden ser reutilitzables. I d'aquí neix, valgui la redundància, el projecte Com Nou.
Estem parlant d'una nau industrial, que m'imagino ara mateix, estic fent una fotografia radiofònica, d'una nau gran, bicicletes, mobles, electrodomèstics, i fins i tot he llegit una arpa.
Sí, hi ha objectes singulars, no? Com pot ser una arpa, però al final n'hi haurà molts més, n'estic convençut, no? Tots a casa nostra tenim aquells objectes que potser per qüestió d'espai, qüestió d'utilitat, diem, ens en volem desprendre, però al final són objectes que tenen una utilitat, potser per un tercer. I el fet de poder-ho portar a la deixalleria i garantir amb els ets i uts, vol dir també que amb conscienciació de la persona que ho dona i vol dir a la persona correcta que ha sigut una donació pel fet de portar-ho a la deixalleria o ser usuari d'una deixalleria i per tant donar-li circularitat a aquest segon ús, això és molt important.
I tant.
I això, efectes pràctics, ens ha passat ja des del setembre que hem obert doncs, a totes les persones usuàries de les deixalleries l'oportunitat de participar en aquest projecte, doncs, que ens hem adonat, no?, d'aquesta doble inquietud de gent que ens diu, és que tinc ganes de portar aquest residu a la deixalleria perquè tingui un segon ús, sense voluntat inclús de buscar res en el centre Com Nou, com de l'altra banda hem tingut persones que evidentment venen doncs, en el centre per buscar aquell residu que té, i nosaltres sempre li diem, ja no és un residu, és un producte reutilitzable i donar-li aquest segon ús.
Estem parlant, David, d'una quinzena de deixalleries, no?, que gestionen els residus de 26 municipis, que són els que recullen tot el que pugui entrar dintre d'aquesta segona vida, no?, i ho traslladen al vostre espai.
No, concretament són quasi, 15, però són 12 deixalleries fixes,
sí,
6 de mòbils, clar, si comptéssim les 6 de mòbils, correcte, arribaríem aquí, que al final les deixalleries mòbils descarreguen també els residus a les deixalleries fixes. Per tant, efectes pràctics és correcte, parlar de 15 o 16. I són aquelles que en l'àmbit territorial de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que és l'Alt Penedès i el Garraf, doncs nosaltres donem servei i, per tant, aquest projecte doncs, està pensat per a les persones usuàries d'aquest territori.
Com funciona exactament? Perquè he vist que parleu d'un cartronet segellat a la deixalleria i que els usuaris poden emportar-se a casa després aquest objecte. Com funciona? Imaginem que porto jo uns vinils que tinc de, no sé, una col·lecció de Camilo Sesto, i dic, mira, no vull fer, no vull treure profit econòmic, però vull que algú reaprofiti aquests vinils si, si vol. Què faig? Arribo allà i què és el primer que passa?
La pregunta és excel·lent, no? Perquè per mi, fixa't, des del punt de vista de l'administració, punt de vista tècnic, era molt important garantir que les persones que donen aquest residu per reutilitzar siguin conscients que el donen, per evitar precisament les suspicàcies, no? Que ens fa tant de mal des del punt de vista comunicatiu, i que és una cosa que en els termes de residus hem de treballar molt més, sí, en general, eh? Llavors, al final, quan una persona porta aquest residu que es converteix en producte potencialment reutilitzable, ha de signar un document conforme, accepta aquesta donació, sí, que és una donació que serà en el marc del Comnou per un préstec, i en podem parlar, que significa la préstec, donació social per les famílies vulnerables d'acord amb serveis socials dels ajuntaments, que és una cosa que també contemplem, o una donació directa amb algú que pugui venir a l'espai, no? Per tant, signen un consentiment. També les persones que reben, ja sigui en concepte de donació o de préstec o de donació social als ajuntaments, doncs aquests residus signen que aquest residu no es mercantilitzarà. És a dir, aquí no hi ha el factor diner, no és una botiga. Fixeu-vos que jo no he parlat de botigues. Aquí no hi ha transacció econòmica.
Correcte.
I al final això ens corresponsabilitza de ser responsables d'utilitzar un servei públic que al final, torno a dir, rep la missió de posar la R de reutilització en el territori de la Mancomunitat Penedès-Garraf en el marc de deixalleries, i que és una cosa que fins a dia d'avui encara no tenia.
David, estem parlant d'un servei il·limitat. Com a norma general, pots portar, crec, un producte al mes?
Correcte, correcte. És a dir, al final, sí que és veritat, no?, que nosaltres el que necessitem és tenir un estoc. Precisament parlava ara de les donacions socials, no?, que és una cosa que amb els ajuntaments properament coordinarem, amb els serveis socials dels ajuntaments, perquè puguem també fer aquestes donacions a aquelles famílies que més ho necessiten i que malauradament no tenen recursos per poder amoblar dignament, doncs, una vivenda, no? I, per tant, això també volem que sigui possible. El fet de limitar-ho és per garantir aquest estoc inicial i que, evidentment, torno a dir, no és un servei que substitueix les botigues de segona mà que ja existeixen.
Sí, sí.
I, per tant, el
evitar la picaresca, perquè, clar, hi ha gent que... per tot, saps?
Correcte. Correcte. I així, aquí va la credibilitat del projecte. I fer-ho bé és molt important. Al final, hi ha botigues de segona mà. Si algú vol amoblar tota la seva casa amb mobles de segona mà, hi ha botigues que en venen de mobles de segona mà. Nosaltres el que venim, doncs, és a ser un projecte diferent. És a dir, és un espai d'intercanvi, de donació. No és una botiga. No hi ha transacció econòmica i, evidentment, la limitació és, un, bueno, és una plantada d'intencions, precisament, per dir que el projecte es limita, doncs, bueno, amb una lògica i amb una proporcionalitat i amb una responsabilitat per part de tothom.
Clar. Imagino que el Boca Orella deu funcionar superbé, no? Perquè, clar, nosaltres avui ens estem fent ressò a la ràdio, però el Boca Orella d'alguna persona que ha anat allà o ha deixat alguna cosa o anar a buscar una, això imagino que està fent d'altaveu perquè la gent conegui aquest espai com nou.
De fet, en el màrqueting en general, el Boca Orella és, sí, el més barat i el que millor funciona. I espais com el vostre, radiofònics, televisió, doncs serveixen moltíssim, no? Sí, ha funcionat a curt termini. També és veritat que ara estem en l'efecte novetat, no? Però al final aquest projecte ha vingut per quedar-se.
Em sembla fantàstic. A més, David, hem de dir que s'han generat llocs de treball, no? N'hi ha una part de gent que ja estan ocupats, però precisament hi ha persones en risc d'exclusió social, no?
Correcte. És a dir, això, com comentava jo inicialment, aquest projecte ha vingut arrel de que nosaltres, com a Mancomunitat Penedès-Garraf, vam licitar un contracte per la gestió i explotació de les deixalleries fixes i mòbils, aquestes 12 que comentava, aquestes 6, doncs, de mòbils, no? I en el marc d'aquest contracte vam demanar que hi hagués un projecte singular de reutilització en el qual hi participessin entitats del tercer sector. I aquestes entitats del tercer sector, que complementàriament amb l'empresa explotadora del servei, ara ja operadora, doncs participen. Per tant, hi ha una part d'inserció laboral que potser no es veu tant, doncs, des del punt de vista de comunicació, però que dona llocs de treball i que ha d'ajudar a millorar l'ocupabilitat de persones que també hi participen.
Clar que sí.
Per tant, aquest factor social hi és i nosaltres hi creiem moltíssim i, evidentment, agraeixo moltíssim la pregunta perquè és un, doncs un element important a posar en valor.
Home, i tant. No? David, m'imagino que si fossin conscients de la quantitat de residus que llancem a les escombraries, estem fent malbé el planeta. Jo sempre dic que el planeta no té plan B, és el que hi és. I estem llançant contínuament coses, productes, no? Ja les neveres duren menys, allò de l'obsolescència programada, no? Que parlen, ja no s'arreglen les coses, ja no hi ha tècnics que dius, mira, la ràdio s'ha espatllat, no? L'antena, posi-me-la. Mm. La gent ja directament ja llença.
L'observació és excel·lent també, en aquest cas, perquè fixeu-vos que ara ho somatitzaré amb les coses que probablement més es pregunten a com nou, no? Quan hi anem, els usuaris ens diuen, una pregunta molt plana i molt normal, com ha pogut llançar algú això? Quan veuen el que tenim allà. I al final és la pregunta plana ciutadana del que estaves comentant tu, no? És a dir, si hi ha algú que és capaç de llançar això, i és quelcom que té una segona vida, que aquella persona que ho qüestiona segurament li donaria una segona vida, si no, no ho qüestionaria, i que estem destruint per generar una altra cosa, no? Amb tot el que significa. Llavors, el que hem d'enfocar en els residus en general, molt sovint és aquesta... que hem de generar més residu, hem de produir més o podem reutilitzar allò que ja han fet, no? I que pot tenir la segona vida. I això és el concepte, no romàntic, sinó obvi, de la circularitat. I la reutilització en les deixalleries posa llum precisament aquesta foscor que hi havia fins al moment, no? Aquesta incredulitat sobre aquests residus que desapareixen, que hem de produir, i podem parlar dels mobles, però també dels llibres. Al final, els llibres, el cos del text, al final són edicions diferents, no? Podem agafar l'edició de l'any 50 o la del 90 i poden haver matisos, però al final la persona que l'ha redactat, el cos del text és el mateix. Per què hem de produir un llibre més? Per què hem de fer un moble més si està ben restaurat o ben reparat? No?
Efectivament.
És una pregunta retòrica, no. És una pregunta que en un projecte com aquest ha de donar resposta.
Doncs espero i desitjo que hi hagi molta gent que us agafi o us copiï i facin també espais com aquest vostre del Com Nou. Per la gent que vulgui més informació, David, teniu una plana web. Quins horaris podem anar a l'espai per deixar les nostres coses que no volem fer servir perquè les faci servir una altra? Hi ha un horari, un telèfon...
Sí, de fet, la pàgina web de la Mancomunitat, ¿vale? Que la pàgina web de la Mancomunitat és www.mancomunitat.cat, mancomunitat.cat ho podeu posar,
sí.
Teniu un espai concret en el qual podeu tenir totes les píndoles comunicatives, espais de contacte, tenim un telèfon directe perquè hi podeu contactar, tenim un correu electrònic, i per tant, des d'aquest punt de vista, des de la pàgina web de la Mancomunitat, tindreu focalitzada i centralitzada tota la informació, i vagi per endavant de que el punt d'entregar productes potencialment reutilitzables, ergo residus,
sí,
és les deixalleries que gestionem des de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que torno a dir són de l'Alt Penedès i del Garraf.
Uh-huh.
No totes, però gairebé totes. Són aquestes 12 que inclús en la pàgina web veureu.
Gràcies, David Martínez, com dèiem, tècnic de residus i portaveu de la Mancomunitat. Avui parlant d'aquest programa d'intercanvi d'objectes, Com Nou. No marxis, que d'aquí res... tindrem informació esportiva i també informació la de tota la vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Ahora liquidación de jardín por fin de temporada. Fíjese qué terremoto. Silla plegable metálica de malla impermeable, 12 euros. Muy útil para llevar en el coche. Muchos modelos de muebles de jardín de rabiosa actualidad a precios de liquidación por fin de temporada. Y para rematar, excelente vajilla de cerámica cuadrada en distintos y modernos colores por 17 euros. Venga a verla. En según qué establecimientos le costaría 51 euros.
Y no, no, no.
Natur Tierra.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Svalwanda de Natur Tierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I atenció, perquè demà farà una setmana que va començar el tall ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona per les obres al túnel de Roda de Barà. I el transport alternatiu previst per Renfe no ha acabat de funcionar. Avui el director de Rodalies, Antonio Garmona, s'ha reunit amb alcaldes i usuaris afectats per aquestes obres i després d'escoltar moltes queixes s'anuncien canvis. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, el director de Rodalies, Antonio Garmona, ha anunciat que es faran ajustos en el pla alternatiu per garantir, entre d'altres coses, la puntualitat del servei. Això sí, Garmona adverteix que estem parlant de línies complexes i modificar l'oferta ferroviària no és una feina ni fàcil ni ràpida.
Són línies complexes perquè han de conviure amb el servei de rodalia de l'àmbit de Barcelona, treballs molt importants que també s'està duent a terme a Barcelona, al Prat, la renovació de travesses entre Vilanova i Garraf, el que és el condicionant d'una via única. Llavors, qualsevol petita afectació que es pugui produir a tot el recorregut afecta la puntualitat. No estan en el moment que les puguin implementar, així ho farem, el més ràpid possible, però tenint en compte la complexitat del que és modificar una oferta ferroviària d'aquest tipus.
La principal queixa és que els horaris dels autobusos i dels trens no estan coordinats i que els retards en el servei de tren són inassumibles i poden superar fins i tot l'hora. Alcaldes i usuaris demanen accessos més ràpids cap a Barcelona. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
Els hem demanat primer que es prioritzi passatgers per davant de mercaderies, que això tenim un problema perquè el servei única, si no hi ha una saturació allà, i que es prioritzi regionals respecte a rodalies, perquè també els rodalies van parant, si el regional va darrere ha de parar. Per tant, aquesta és la primera part. La segona part, que si això segueix anant amb problemes o aquells trams horaris en què no tenim servei ferroviari, que s'utilitzi també el transport en via autobús.
Daniel Pi és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El retard s'assuma al col·lapse a les andanes i autobusos i, com diu el Daniel Pi, aquest escenari no es podrà aguantar durant 5 mesos.
Que els usuaris estan preocupats per com ha anat aquesta setmana. Hem tingut molts retards, retards importants, retards de més de 30 minuts han sigut norma i no excepció. Hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i per tant tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme. Si el servei ferroviari no millora, aquest pla alternatiu de transport serà autènticament alternatiu de transport. La gent es buscarà la vida perquè no tindrà altra solució.
I es buscaran la vida optant pel vehicle privat, cosa que ja han fet molts usuaris, però que es pot convertir en l'única alternativa eficient si no hi ha millores aviat en el pla de Renfe. Però atenció, perquè encara es podrien complicar més les coses amb la vaga del transport per carretera, tant de mercaderies com de passatgers, que s'ha convocat per les properes setmanes. La vaga podria afectar el servei alternatiu d'autobusos muntat per Renfe, per aquest tall ferroviari a Tarragona. Francisco José Vegas és el secretari general del sector de carreteres i logística de Comissions Obreres.
Afectará a todos los servicios que están convocados y llamados a la huelga. Por tanto, no hay ninguna excepción, más allá de que obviamente estamos hablando de transporte de viajeros y nos tendremos que someter a los servicios mínimos que nos dicte la administración. Pero en principio están llamados a la huelga y esperamos que los trabajadores y trabajadoras la secunden.
De moment ja hi ha convocades 7 jornades de vaga pel 28 d'octubre, 28 i 29 de novembre i els dies 5 i 9 de desembre, en ple Pont de la Puríssima. A partir del 23 de desembre, per Nadal, l'aturada podria ser indefinida.
I ens fem ressò també d'una notícia molt més positiva. L'obligació de demanar cita prèvia per ser atès o fer qualsevol tràmit a l'administració pública sembla que té els dies comptats.
Exacte, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat avui un pla de mesures que preveu eliminar aquesta cita prèvia obligatòria en un termini aproximat de 9 mesos. És una mesura, recordem, que es va començar a aplicar amb la pandèmia, però el govern entén que això ha quedat desfasat i que cal tornar a la pantalla anterior. Això no vol dir que la cita prèvia desaparegui, però sí que qualsevol persona té dret a dirigir-se a qualsevol administració en qualsevol moment i obtenir igualment una resposta immediata.
Si vostè té hora, igual que té hora per anar al mecànic, si té hora perquè la visiti al metge, pues això es manté, no? Però un s'ha de poder dirigir en els serveis públics en allò que té a veure amb l'atenció presencial a una oficina d'atenció al ciutadà, a fer un tràmit al CAP perquè li donguin hora, a fer un tràmit a la comissaria de Mossos d'Esquadra per fer una denúncia sense cita prèvia, obligatòria. Sense cita prèvia, obligatòria. En allà on la cita prèvia funcioni correctament, funciona correctament, però no podrà ser mai l'únic sistema de relació amb la ciutadania.
Aquesta mesura forma part de la millora de l'administració i dels serveis públics que vol impulsar el govern.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports Copé, amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Com et trobes? Bona tarda.
Bé, amb ganes ja de saber què passarà finalment amb el Barça, perquè avui es torna a parlar del retorn del Barça a casa seva, al Camp Nou.
Sí, el club manté que treballa per poder jugar un partit abans de finals d'aquest 2024. Avui ha parlat el Barça i els detalls els té Víctor Navarro.
Amb aquesta previsió treballa el club i amb 62.000 espectadors que podran anar ja a Montjuïc. Seran 45.000 abonats, en Champions en seran 40.000 i 17.000 socis que ja van estar abonats a Montjuïc la passada temporada tenen garantits els seus seients. Estaran les primeres i les segones graderies ja amb els seients definitius. La capacitat total final de l'estadi serà de 105.000 espectadors. Helena Fort, la vicepresidenta del Barça, parlava de les dates de tornada al futur estadi.
Tenir l'estadi preparat a final d'any per poder tornar. El dia exacte de tornada dependrà de decisions de diferents qüestions que considerem des de la Junta i el club que són les que es compleixen tots els requisits per poder-hi tornar.
I deia Helena Fort que no estan previstos concerts al futur Camp Nou i els preus seran el més elevat pels abonaments d'aquest inici de 2025 en tribuna, el més car 755 euros i el més econòmic serà Gol Nord, Gol Sud, 295 euros.
Fixa't, Montserrat, que l'últim partit que el Barça va jugar al Camp Nou va ser el 28 de maig de 2023, un 3-0 davant el Mallorca.
Me'n recordo. Escolta'm, què passa, Camp Barça, que hi ha un altre lesionat, Ferran Torres?
Sí, efectivament, a l'últim partit, a la victòria, a Mendizorroza, 0-3 amb hat-trick de Robert Lewandowski. Anem a saber, perquè ja ha passat proves, tenim l'abast exacte de la lesió. Què té Ferran Torres? Helena Condis.
Què tal? Bona tarda. Ferran Torres té una lesió muscular, un trencament al bíceps femoral de la cama dreta. El comunicat del club no dona més detalls, però ja us podem explicar que estarà entre un mes i mig de baixa i dos mesos. Es perd 6 partits de Lliga, a més de 2 de Champions, destaquen el clàssic i el derbi en competició domèstica i el Barça-Bayern en la Lliga de Campions. Aquesta setmana, diàspora d'aturada per seleccions amb Espanya, hi van 3 jugadors, Pedri, Lamine i Cubarsí, Lewandowski va en Polònia, Koundé en França, Rafinha torna en Brasil, a la sub-21 hi són Marc Casado i Pablo Torre, i a la sub-19 Héctor Fora, i titular per primera vegada amb Sergi Domínguez i Andrés Cuenca, els dos han debutat. Flick, després d'aquesta aturada, compta amb recuperar pel Barça-Sevilla el 20 d'octubre a Olmo, Fermín i a Gavi. Podria entrar a la convocatòria gairebé després d'un any de baixa. Entrenes del 12 de setembre. També la gran novetat seria el fitxatge Chesney, el porter polonès que ha vingut en substitució del Ter Stegen.
Així està el Barça. Hem conegut fa una estona la mort de Johan Neeskens, als 73 anys, ha mort a Algèria. Estava representant la Federació Neerlandesa. Va jugar al Barça entre 1974 i 1979. Va ser segon entrenador del Barça amb Rijkaard primer entre 2006 i 2008. Descansi en pau, Johan Neeskens.
I coneixem, Albert, ja els horaris de la 13a jornada de Lliga Primera.
Sí, ara tenim aturada, recordem, la segona per partits de seleccions, però horaris de la 13a, diumenge 10 de novembre, 9 de la nit, Reial Societat Barça, dissabte dia 9, també a les 9 de la nit, Getafe-Girona, i abans, aquest dissabte, a 2:15, Espanyol-València. A camí de les 8 del vespre, t'he d'explicar que Brian